Benvinguts al Fem Salut. Avui amb l'Evelyn Mascarell, nutricionista de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Amb ella, aprofitant que el 5 de maig va ser el Dia Mundial de la Celiaquia, parlarem d'aquesta malaltia.
Bé, com heu sentit en les notes de música de fa un momentet, tornem a estar un mes més aquí al Fem Salut, un programa que mes rere mes intenta apropar el món de la salut a les vostres llars des d'aquí, des de Ràdio Falset. I avui, per fer-ho, doncs tenim amb una persona del món de la salut. Ja vam entrevistar fa un temps. Es tracta d'una nutricionista. Ella treballa a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i és la Evelyn Mascarell. Bon dia, Evelyn.
Bon dia a tots.
Si et sembla, introduïm el tema que parlem avui, que es tracta ni més ni menys que la celiaquia. Molts de vosaltres possiblement no heu sentit parlar-ne. Què ens podries dir de la celiaquia?
Bueno, és una malaltia que considero que realment afecta a molta gran part de la població. El problema que hi ha és que realment hi ha molta controvèrsia en aquest tema, i ja m'està bé que poguéssim parlar d'aquest tema, ja que anirem començant a estudiar-lo a poc a poc amb els punts, i sobretot perquè hi ha molta gent infradiagnosticada o que s'autodiagnostica, que s'elimina el gluten innecessàriament i no té la malaltia de la celiaquia. I en canvi passa tot el contrari a l'altra banda, població que no està diagnosticada, que la tenen i que a falta de símptomes o estudis acaben tenint aquestes dolències i no van a la consulta mèdica i realment no se'ls pot diagnosticar de forma clara. Per tant, m'agrada que parlessin d'aquest tema i així ho anirem parlant.
Així anirem fent aclariments que segurament són necessaris per molta gent i fins i tot pot ser, qui sap, que algú que avui senti el nostre programa pues, digui pues, això és el que em passa, no? Que això és el que és una mica el que es busca amb els programes aquests divulgatius, pues, que la gent de vegades pues, no sap ben bé el què, d'on poden venir les seves dolències i a lo millor pues, encerta sentir-ho i després amb les proves pertinents pues, se pot confirmar aquesta situació. Si et sembla, com en la majoria de malalties o situacions que parlem aquí al nostre programa, seria bo pues, situar una mica els números, una mica quan estem parlant de celiaquia, quan estem parlant de persones que tenen aversió al gluten, una mica, de quins números estem parlant?
Pues mira, ara mateix a Espanya afecta més de 500.000 persones, de les quals el problema que hi ha és que el 10% no estan només diagnosticades. Aquí el que hi hauria és que estem parlant de que en aquests últims 25 anys s'ha quintuplicat fins a un 1% de la població total, tant sigui aquí a Europa com als Estats Units, on l'alimentació tradicional es basa en aliments amb gluten. En el cas d'Espanya, la prevalència es complix i s'estima que aquestes 500.000 persones podrien estar afectades. La dificultat en aquest diagnòstic fa que el 85% dels casos estiguin encara per diagnosticar. S'ha vist que realment afecta a nombrosos grups ètnics, en aquest cas els que més, els de raça blanca, caucàsica, i sent més freqüent també amb les dones, 2 de cada dona, a nivell d'1 de cada home. També hi ha una part importantíssima, que sobretot és a nivell dels nens. Dels nens afectaria 1,4%, en canvi amb els adults seria del 0,3%.
Afecta més a nens... Sí. O sigui que això vindria a dir que amb els anys pues la cosa va canviant.
Sí. Que realment en principi ja comença des del naixement, és a dir, a la introducció de les primeres vegades del gluten, i a partir d'aquí, o perquè d'alguna manera no s'acaben diagnosticant perquè es perden pel camí pensant que tenen altres dolències, fins que realment se'ls diagnostica el que tenen.
De fet, quan comences a donar menjar amb un nadó, el primer que fas és donar papilla sense gluten.
Sí, que no? Sempre entrem en que si fem abans, ho fem després, sí, per aquests aliments que realment sempre poden produir un tema d'al·lèrgia alimentària o intolerància permanent.
Com definiríem la celiaquia? Quina és la definició?
La celiaquia no és una simple intolerància permanent al gluten, que això la diferencia d'altres tipus d'aliments que podrien causar intolerància. És una malaltia que és autoimmune, és a dir, sistèmica, que afecta tot l'organisme i que fa que provoqui una intolerància permanent al gluten. El gluten és una proteïna que se troba en molts cereals d'ús comú, com aquests que ja més o menys suposo que ja sabríem, que serien el blat, l'ordi, el sègol, la civada, l'espelta, el camut i l'hidricali. Quan l'individu realment se pren aquest tipus de gluten, fa que aquests que són genèticament predisposats, a l'introduir-ho, fa que provoqui una atròfia a les vellositats de l'intestí i faria que aquestes vellositats, jo li dic moltes vegades que seria com una tovallola amb aquests pellets, que aquests pellets, si no els van, cada vegada es van atrofiant, se van atrofiant, cada vegada tindrà més incapacitat d'absorbir els nutrients. Per això provoca problemes realment molt greus.
Mm-hmm. I això, per evidentment, acabar sent un problema molt seriós, però entenc que hi ha tot un seguit de símptomes que, que ens poden anar indicant, potser quan un nen és petit a vegades no ho sap expressar o no ho sap explicar, que potser això és el més complicat, igual que en qualsevol malaltia que afecta un nen, no? Que a vegades és difícil trobar els símptomes o perquè és difícil que ells els expliquin de manera correcta, però quins són els símptomes que poden indicar que potser estem davant d'una celiaquia?
Mira, en els nens petits els principals símptomes són sempre a nivell intestinal, un retard en el creixement, és a dir, que si veiem a nivell de gràfiques que realment el creixement va cada vegada inferior al percentil que li tocaria per la seva edat, llavors, sobretot, si van acompanyats d'irritabilitat, anorèxia, els nens ja a partir de que són més grans i a l'adolescència, cal també mirar-li el retard en la talla o de la pròpia pubertat, així com una possible ferropènia, o dins uns indicadors dels de transaminases. Hi ha la part de símptomes digestius i un altre símptomes no digestius, sobretot basats sempre en anèmia, dermatitis, densitat òssia, dèficit d'àcid fòlic, debilitat hipertròfia muscular, irritabilitat, sobretot tristesa, trastorns també a nivell de creixement i el que parlàvem, la pèrdua de pes. En canvi, diríem la part dels adults, que també estaríem parlant la part més important, que és la part digestiva, diarrea crònica, distensió abdominal, flatulències, una pèrdua de pes sense causa aparent, irritació també a la pell, un caràcter també a nivell irritable i altres alteracions d'un mateix, com la caràcter apatia, tristesa, estan com a més cansats, no sabem per què, anèmies, tot introduir-li el ferro, veuen que realment no acaba de millorar, i això fa que a llarg plaç doncs, bueno, pugui provocar altres malalties que estarien associades, malalties molt més greus.
Per tant, el ventall de símptomes realment és molt variat i suposo que en cada individu doncs, potser es viu d'una manera diferent o potser es visualitza d'una manera diferent. No tothom pateixen tots els símptomes ni amb la mateixa intensitat.
Clar, el problema que hi ha sobretot és que realment no hi ha graus, però sí que és veritat que dependrà del grau de lesió, és a dir, de l'intestí. Com hem parlat, una vegada s'introduïs el gluten, allò va fent que a nivell intestinal aquelles vellositats cada vegada es van atrofiant i com més gran és aquesta lesió, per tant, més problemes hi haurà. Llavors, és això que és el que parlem, que a vegades pot ser que posi símptomes i n'hi ha altres que no tenen símptomes. El problema que ja és, per a mi, és un gran diagnòstic que s'hauria de fer com més precoç millor per a evitar totes aquestes malalties associades que parlaríem des d'una anèmia ferropènica, que estaríem parlant d'una cosa més lleu, fins i tot el que podria ser un càncer d'intestí, colon irritable o malaltia de Crohn, etc.
Mm-hmm. És a dir, si no es corregeix, pues, evidentment la cosa pues, pot tenir unes conseqüències realment rellevants per la salut de la persona que ho està patint, no? Una
sí.
Mica. Com has dit, doncs una de les coses que ens pot ajudar a veure que aquesta persona pot patir la celiaquia és una anèmia ferropènica que has comentat, que és a dir, que manca ferro a la sang,
sí.
De manera crònica, o sigui, de manera gairebé continuada, i que segurament pel fet de portar-hi ferro doncs no estem corregint aquesta
sí.
situació.
Clar, no s'explica i llavors és quan van al metge, li donen pastilles per evidentment per a fer la suplementació, però tot i així no millora, perquè clar, no hi ha absorció.
Uh-huh. Per tant, aquest és una analítica, seria una bona manera de buscar si aquesta persona pateix celiaquia, però suposo que hi ha altres maneres de discernir o de saber segur que si aquesta persona està patint aquesta alteració, la celiaquia. Com fem el diagnòstic a banda de l'analítica?
El diagnòstic sempre es comença amb una sospita clínica. El problema que hi ha amb aquesta malaltia, com causa símptomes o hi ha pacients... on hi ha pacients que no. El problema que hi ha és que aquesta sospita clínica comencem a nivell mèdic, llavors si tenim malestar, digestiu, etc. Llavors es fa sobretot primer els marcadors serològics de la malaltia celíaca, on hi haurien anticossos antiglutinants, antigliadina, antinomiosis, antitransglomeratinasa, tisulat. Tot i així, hi ha resultats que a vegades poden ser negatius d'aquests anàlisis. Llavors, tot i que hi hagi un grau alt de sospita, el metge posa també en alta i el que intenta és fer-li una endoscòpia i una biòpsia de la mucosa intestinal. Uh-huh. La biòpsia no és res agressiu, simplement consisteix en una extracció d'una mostra del teixit de l'intestí prim per veure si està o no danyat i l'etapa evolutiva de les lesions. Per això abans parlàvem dels tipus de lesions i llavors és quan se veurà si és una lesió molt greu o realment estem parlant d'un inici.
Uh-huh. Un cop fet aquest diagnòstic, és a dir, fet les troballes que ens poden indicar que aquesta persona pot patir aquesta afectació, la celiaquia, una mica hem d'entrar en què podem fer per a aquesta persona, quines coses ha de deixar de menjar un cop diagnosticada pues, de que pateix aquesta, no sé si li diríem malaltia, no?
Sí, malaltia celiaquia.
Doncs, un cop...
Que no és el mateix que la sensibilitat al gluten, per això moltes vegades han de parlar d'al·lèrgia al gluten, sensibilitat al gluten i el que seria la malaltia celíaca, que són tres termes diferents.
Uh-huh. Una mica, què és la diferència, aquests tres termes?
La sensibilitat al gluten és bàsicament que a l'hora d'introduir hi ha un problema digestiu, però que el pacient, quan deixa d'introduir el gluten, millora, però sense lesió o dany al nivell de les parets intestinals. Uh-huh. I l'al·lèrgia, estem parlant ja de que realment ja no hi ha lesió, tampoc a nivell intestinal, i llavors el que fa el sistema immune considera que aquell aliment com a nociu per a l'organisme, quan en realitat no ho és. Llavors els símptomes solen ser normalment diferents, irritació de boca, erupció cutània, picors, congestió de nas...
Més urticària, no? Seria una mica
sí,
l'urticària.
Sí, al·lèrgies més típiques en proporció normal, sí.
I llavors has dit la malaltia pròpiament la celiaquia.
Sí.
Pues, quins aliments parlaríem que poden... pues, provocar amb aquests diferents vessants una mica pues, que la persona no es trobi bé per ingerir aquest tipus d'aliments. Quins serien, a grans trets?
El tractament que realment que acabaria fent que anés millor per a aquest pacient, evidentment, no hi ha altra fulla que realment que fer una dieta sense gluten, durant tota la vida. És a dir, cap transgressió, perquè si no implicaria que realment aquella persona no s'acabaria de trobar mai bé. Per tant, l'únic moment és el tractament sense gluten. Quins són els aliments que contenen gluten? El blat, l'ordi, l'espelta, el camut, el triticale, el sègol i la civada. La civada no certificada. S'ha vist que en molts de llocs on hi ha civada ja directament sense gluten, aquesta sí que podria entrar. I l'incompliment d'aquesta dieta sense gluten és el que parlàvem, que pot comportar a curt termini la persistència dels símptomes i complicacions a llarg termini.
Uh-huh. Aleshores, ara hem dit una mica el que no es podria menjar, però una mica el que podríem oferir-li com a contrapartida perquè pugui alimentar-se... pues bueno, en el seu dia a dia, aquesta persona, quins serien els tipus d'aliments? Cada vegada més trobem a totes les botigues, sobretot supermercats, etcètera, unes quantes estanteries, poques, dedicades una mica al tipus d'aliment que poden ingerir aquestes persones que estan afectades. Però quins serien a grans trets? L'arròs, per exemple, seria un, no? Un d'ells. O les coses fabricades en arròs, no?
S'aconsella consumir aliments lliures de gluten per naturalesa. Anem a lo segur si anem per naturalesa, és a dir, carn, peix, ou, llet i verdures, així com productes específics elaborats a diferents tipus de cereals sense gluten. Els que el tenen de forma natural, que no tenen gluten, estaríem parlant de l'arròs, el blat de moro, el que seria el mill, el sorgo, la quinoa, que s'ha ficat tan de moda, la soja i la tapioca. O les farines i pastes especials sense gluten, i galletes i productes de fleca i pastisseria que ja ho elaboren a llocs específics on realment està sense gluten. El problema que hi ha a nivell mercat, que realment se considera que fan un ús comercial moltes empreses alimentàries i que realment són productes molt cars. en aquí sempre entraria en que no fa falta comprar galetes sense gluten. El podríem fer nosaltres mateixes a casa, simplement utilitzar un altre tipus de farina, perquè moltes vegades aquests tipus de galetes, a part de ser molt més cares, porten no gluten, però sí porten sucres o porten grasses afegides, que tampoc no ens aporta res beneficiós. Uh-huh. Llavors, tot el que se diuen de manera natural, el cacau, la carn i productes cereals, aquests que han parlat, i complements alimentaris, jalea real, avinagrats i aperitius, i hem d'anar més en cuidado, pues, evidentment, en tot el que realment ens aporti els cereals que abans havíem parlat i que realment estiguen a partir d'aquesta base.
Uh-huh. El que també s'ha de tenir en compte, no només és el tipus d'element que porten del tipus de nutrients que porten cada aliment, però també a vegades hi ha alguns, potser es poden donar alguns consells culinaris per elaborar els aliments, és a dir, per exemple, no utilitzar el mateix oli quan has de fer servir per una persona que té celiaquia, una mica no, totes aquestes coses s'han de tenir una mica en compte.
Clar, la malaltia de celiaquia, el que diem és que realment han de ser productes sense gluten, per tant, hauria de ser un contingut inferior a 20 mil·ligrams per quilo, per tant, és una quantitat imprescindible, vull dir que és molt, molt repetida, per tant, evidentment, estem parlant de que han d'anar molt en cura a nivell hogar, a nivell de bars, cafeteries i restaurants. Això fa que moltes vegades sigui una miqueta complicat per a aquest tipus de pacients. Per tant, és recomanable consumir productes naturals, ja que els productes manufacturats tenen un major risc d'estar contaminats o contenir traces. No es recomana productes a granel o elaborats artesanalment, ja que ha pogut tindre alguna contaminació creuada. I també actualment existeixen al mercat productes elaborats amb midó modificat de blat i que ja porten menys de 20 mil·ligrams de gluten i són aptes per a persones celíaques. L'han d'anar, sobretot, en la precaució en les farines. Aquests certificats que realment diuen que porten aquesta quantitat que és mil·lèsimes, estem parlant de la FACE, que és la Federació d'Associació de Celíacs, i que realment és el que ens farà el llistat i ens ficaran aquests iconos dins dels productes. En adquirir productes elaborats i envasats és recomanable comprovar sempre la relació d'ingredients que figuren en l'etiquetatge o buscar-lo a la llista d'aliments. Després, el que parlaves a nivell de manipulació en bars, restaurants i menjadors seria l'ús de molts productes, i llavors el que hem d'intentar és que realment a vegades hi ha la contaminació creuada que es parla. Llavors el que hem d'intentar és que si, per exemple, tallem un embotit amb una màquina, hem d'evitar que realment aquesta màquina s'ha de rentar abans, perquè realment si no hi ha una correcta neteja no estem segurs, realment pot portar gluten.
Uh-huh. I això també serveix a l'hora de fregir, per exemple, o manipular algun seguit d'aliments, doncs si allò ha anat primer un producte que porta gluten i al darrere hi fiques alguna cosa que no en porta, però possiblement pot agafar traces que potser per depèn de qui doncs, siguin molt, com has dit, perquè és poqueta la quantitat que fa que una persona se senti agredida pel producte, diguéssim. Doncs pot trobar-se que si per tant segurament potser és millor fer primer el menjar sense gluten i després a posteriori elaborar el menjar a la gent que pot menjar qualsevol cosa.
Sí, a nivell de restauració és quan se complica i a nivell de domicilis el millor ja directament és comprar ja farines específiques per a persones sense gluten perquè si no d'aquesta manera podria hi haver la contaminació que parlàvem abans creuada. Llavors hi ha des de la manipulació fins a la neteja i elaboració passen molts passos i el millor a nivell de domicili ja és comprar ja directament aquestes coses o ficar uns recipients molt diferents. Inclús una recomanació que moltes vegades comento és a la millor la pizza la fem a casa, a la millor la fem amb motlles redons, doncs fer-la amb motlles rectangulars per a la resta de família o per als gluten. Llavors així identifiquem d'una manera que és per a aquella persona en concret.
Mm-hmm. I d'alguna manera hi ha alguna manera de prevenir aquesta... Com has dit tu, possiblement l'únic que es pot fer és fer un diagnòstic precoç, més que prevenir, no?
Sí, donat que la causa exacta no es desconeix, com no hi ha una forma coneguda d'evitar la celiaquia, tot i així que hi ha factors de risc, sí que s'ha vist que com tenir un familiar amb aquest trastorn estan en major risc de presentar la malaltia. Jo el que sempre faria si hi ha alguna persona a nivell de primer grau, intentar fer un diagnòstic precoç, i tractament, així que pugui tindre una vida saludable sense problemes. La malaltia celiàquia és crònica i l'únic tractament que és eficaç és el que parlem, és la dieta sense gluten estricta i de per vida. I si a vegades algú ha dit jo sé d'algú que s'ha curat de celiàquia, és perquè en el seu moment se va dir que donar un diagnòstic que no era el correcte i mai havia estat celíac. Per tant, avui dia no es cura.
És una malaltia, per tant, que acompanyarà la persona tota la vida. Bé, cert que hi ha gent que potser durant bona part de la seva vida no ha caigut o no ha pensat que podia tindre aquesta alteració o aquesta malaltia, i a lo millor al cap del temps se n'adona de que diferents símptomes que ha anat tenint de forma espaiada durant molts d'anys realment la relació la tenen amb aquest tipus d'afectació, amb la celiaquia.
És que és el que diem, que realment es pot manifestar a qualsevol moment de la vida, des de la lactància fins a la vellesa als 80 anys. Són un ventall de símptomes que moltes vegades que passa una persona no es troba bé i va a nivell del metge però per una altra dolència. I en aquell moment, evidentment, no pensem que allò pugui ser relacionat amb la malaltia de la celiaquia. Moltes vegades persones que potser tenen la sensibilitat o que tenen fatiga crònica, debilitat, i pensen que estic passant potser un procés psicològic no correcte i ja no pensem que pugui ser per la malaltia celiaquia, perquè clar, és un gran ventall de símptomes i no tothom li afecta tots els símptomes igual, o i de vegades és silenciosa, sense símptomes, que és quan realment pot hi haure un diagnòstic no correcte i a llarg plaç provoca moltes malalties o patologies associades.
Mm-hmm. Per tant, seria bo que també els professionals de la salut, de vegades, si algú ve sovint, i se li detecta anèmia, per dir alguna cosa, doncs pensar una mica més enllà i pensar que potser, si no es corregeix amb els tractaments habituals, doncs potser pensar que darrere d'això hi ha alguna cosa més.
Sí, s'haurien de fer estudis més exhaustius. És el que parlem, que realment, com hi ha moltes coses que ens podrien afectar, llavors és fer la sospita clínica i a partir d'aquí fer una anamnesis, valorar-ho, fer un seguiment, fins que realment poguéssim arribar amb el diagnòstic clarament diagnosticat.
Crec que bé, portem ja uns 20 minuts de l'entrevista. Més o menys crec que una mica ho hem anat tocant tot. Tu creus que es podria afegir alguna cosa més al que ja hem comentat que sigui d'interès doncs, per a les persones que pateixen o coneixen gent que pugui patir aquesta malaltia?
Mira, sobretot penso que cada persona és un món i que hi ha persones que tenen una vida plena i unes altres que ho viuen d'una forma més problemàtica, i això fa que realment es limiti i tot ingira entorn de la seva dieta. Això fa que realment avui en dia hi ha moltes associacions de celiaquia on realment es pot parlar d'aquests temes i realment hi ha foros, inclús fan xerrades, i on hi ha un llistat d'aliments, restaurants inclús que realment se pot anar perfectament sense problema de tindre que si realment ho estaran fent bé, si no, sinó que realment ja hi ha un segell on forme realment aquells restaurants estan lliures de gluten. Això està molt bé i això s'hauria de ficar molt més a dia a dia perquè realment és el que considero que els acabarà ajudant. Perquè realment és el que diem, només és simplement, com una persona normal, simplement és que té que eliminar de la seva dieta el gluten. Això significaria que realment han de tenir dietistes, metges, infermers, realment tot l'equip mèdic sempre al seu costat per a poder-lo ajudar i donar-li totes les possibilitats. Si la malaltia no es diagnostica, per tant, la dieta pot ser no adequada i, per tant, es pot patir un desequilibri nutricional i malalties molt greus. Per tant, considero que realment el diagnòstic precoç seria el fonamental i intentar, d'alguna manera, el que parlem, comentar-ho des del moment que sospitem clínicament que tenim alguns símptomes dels que havíem comentat anteriorment.
Com has dit, una cosa important amb aquesta malaltia, com amb moltes, és pues quan un sobretot li diagnostiquen aquesta malaltia és poder parlar, poder conversar, poder conèixer més a fons el que té, i una manera de fer-ho és trobar-se amb gent que també ho està patint. A la nostra zona de Terres de l'Ebre hi ha alguna entitat que tu coneguis que una mica aglutini aquestes persones que pateixen aquesta afecció?
Sí, hi ha molts grups d'apoyo, el que seria Immunodesvera, a nivell d'associacions de celiaquia, l'altre dia a la clínica de Terres de l'Ebre també vaig veure que realment s'ajuntaven grups, és a dir, que normalment hi ha els típics cartells on realment s'ajunten dies puntuals i van parlant sobre els nous ingredients, les noves propostes...
Evelyn, moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Radio Falset i haver-nos apropat una mica aquesta malaltia que, com tu has dit, afecta a un percentatge important de la nostra població i que, per tant, és important que coneguin els símptomes, que si coneixen gent que pot ser que ho pateixi, doncs siguin sabedors del tipus d'afectació que pot donar. Agrair-te que hagis estat als micròfons de Radio Falset una vegada més i que si alguna vegada ens convé alguna qüestió nutricional per aprofundir una mica més en el tema, doncs no dubtarem en posar-nos en contacte amb tu.
Moltes gràcies per haver-me invitat i per deixar-me parlar d'aquest tema tan important. Moltes gràcies una altra vegada.
Molt bé, doncs, fins una altra. Adéu-siau.
Una altra. Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres la Clàudia, la Judit i l'Armand a la locució i a la part tècnica el Jordi i el Toni.
Ens podeu tornar a escoltar demà diumenge a la tarda, dimarts al vespre i sempre que vulgueu a la nostra web.
Ara us deixem amb l'informatiu setmanal que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu, siau i fins al mes que ve.